Bon dia, què tal? Com va? Com estàu? Són les 9 i 5 minuts i atenció perquè ja teniu 31 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi. Tenim ara nosaltres en aquests moments aquí a Palma. Segur que arreu de les Balears també teniu aquesta sensació de molta calor. 31 graus avui, 30 ahir, 29 després ahir. La temperatura no fa més que pujar i pujar cada dia. Suposadament ahir era el dia de més calor, però no vos penseu que avui refrescarà ni una mica. Farà calor a les totes. Ahir vàrem arribar als 42,1 graus a l'interior de Mallorca. A Vinibona, per exemple, va ser un d'aquests llocs on la calor es va sentir i notar amb molta força. Per avui predominarà el cel poc ennigulat amb alguns intervals de núvols mitjans i alts. A primera hora del matí hi haurà boires matinals i pols també en suspensió, que encara mos acompanya. Les temperatures mínimes se mantenen elevades i les màximes, això sí, baixaran sobretot a la meitat nord de les Balears respecte a dies anteriors. Mentre, però, que la resta hi haurà pocs canvis. El vent serà fluix i variable amb predomini de gregal i també brises costaneres durant tot el dia. És 17 de juliol i ja vos poden dir que ha començat, per dir d'alguna manera, el compte enrere per a l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. El compte enrere per l'eclipsi i per organitzar i fer que tot funcioni. El govern ha presentat el Pla Especial de Seguretat i Protecció Forestal davant la previsió d'una afluència massiva de persones per observar aquest eclipsi solar. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana. La Serra de Tramuntana i els espais naturals més sensibles estaran tancats i a partir de les 3 del capvespre es restringirà la circulació entre Andratx i Pollença. Només hi podran accedir residents, serveis essencials i transport públic. S'han habilitat 26 zones oficials d'observació repartides en 15 municipis amb una capacitat total de 300.000 persones. També hi haurà un important desplegament de Guàrdia Civil, Seprona, Vigilància Marítima i equips d'emergència. A Menorca s'han marcat 9 punts d'observació, a Eivissa 6 i a Formentera 2. Les autoritats insisteixen que no s'ha de mirar directament el sol i que cal fer servir ulleres homologades. I si sou espectadors d'IV3 Televisió o gent d'IV3 Ràdio, sabeu que aquesta casa regala ulleres homologades, així que a qualsevol programa que escolteu o que veieu per la tele, participeu i teniu aquestes ulleres.
Molt important, aquesta pedagogia que intentam fer-vos cada dia perquè ningú tingui mal en els ulls després de veure aquest eclipsi, que dura molt poquet, són 90 segons, però 90 segons que mos poden passar factura. Per tant, ulleres homologades. Vos contant també que Menorca redueix la pressió de l'aigua per la sequera i la falta o la manca d'aigua. Tots els ajuntaments menorquins aplicaran una reducció de la pressió de la xarxa d'aigua com a primera mesura per frenar el consum davant la situació de prealerta per sequera. Maria Antònia Esquines, bon dia.
Molt bon dia, Joana. Així és, el Consell Insular, el govern, Abacua i els 8 municipis han acordat un paquet de recomanacions urgents. Entre les mesures hi ha limitar el rec de jardins públics i aturar les fonts ornamentals. Alguns municipis ja estudien restriccions addicionals. Moa vol prohibir el rentat de cotxes de lloguer amb aigua potable i es Mercadal planteja limitar la neteja d'embarcacions. El Consell demana responsabilitat i solidaritat per evitar una situació crítica.
I jo també demanam aquesta responsabilitat a tots els usuaris, no només de Menorca, sinó d'arreu de les Balears, precisament per això, perquè manca l'aigua. A l'altra banda de l'arxipèlag, a Eivissa, el Gent Gop demana paralitzar l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa.
El grup ecologista ha presentat una denúncia davant de diversos organismes estatals i reclamen mesures cautelars per aturar el projecte d'ampliació de l'aeroport d'Escodolà. Considera que AENA pretén augmentar la capacitat fins als 10 milions de passatgers, superant el límit previst al Pla Director de 2010. El Gent Gop defensa que les adaptacions exigides per la Unió Europea es poden fer sense incrementar el nombre de passatgers.
També a Eivissa han trobat el primer niu de vespa oriental.
El govern ha confirmat la localització del primer niu d'aquesta espècie invasora al nucli urbà de Jesús. La vespa oriental és una amenaça per a les abelles i per a la producció apícola. El Servei de Protecció d'Espècies instal·larà trampes a la zona per comprovar si hi ha més exemplars. Aquesta espècie es va detectar per primera vegada a les Balears l'any passat amb un primer niu a Mallorca.
Són les 9 i 9 minuts, sempre puntuals en aquesta cita que tenim cada dia amb la reflexió. Coneixem quina és la frase del dia.
I de la d'avui és de John Fitzgerald Kennedy, el 35è president dels Estats Units, una vegada va dir que si no podem posar fi a les nostres diferències, contribuïguem que el món sigui un món apte per a aquestes diferències.
Eres diferente, diferente al resto de la gent.
no només sempre tenim una frase del dia, sinó que sempre hi trobam una cançó, una música que hi ve molt bé, eh? Així és, com a edat, també, és important.
Un record a los cinco latinos.
També. Bé, de què parla avui tothom?
I de tothom parla del Xocas, perquè una cadena d'hamburgueseries ha cancel·lat la col·laboració que tenia amb aquest creador de contingut per unes declaracions desafortunades. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey. Una cadena de menjar ràpid ha cancel·lat la seva col·laboració amb el creador de contingut El Xocas després de les últimes polèmiques protagonitzades a les xarxes socials per aquest bon home. La cadena de restauració ha retirat el menú promocional que duia el seu nom i ha assegurat que les declaracions d'aquest streamer no representen els valors de la marca. I també ha demanat disculpes a les persones que s'hagin pogut sentir ofeses per les declaracions d'aquest home. La decisió arriba després de diversos episodis controvertits. En un directe, El Xocas va insultar un usuari que s'havia enrigut d'ell, el seu aspecte físic, i va presumir dels doblers que havia guanyat gràcies a la campanya amb aquesta franquícia d'hamburgueses. De fet, va assegurar que per fer aquest anunci, per fer aquesta publicitat, havia cobrat més per aquella promoció que els pares del seu interlocutor amb 20 anys fent feina. En aquesta polèmica s'hi han afegit també altres comentaris molt criticats, com unes declaracions qualificades de masclistes contra l'actriu Esther Espósito, i també altres publicacions que han generat una forta reacció a les xarxes. La conseqüència, de davant la pressió social, la marca d'hamburgueses ha anunciat que posa fi a la col·laboració amb El Xocas, però manté la campanya, hem de dir, a la resta de creadors de continguts que hi participaven. I s'ha limitat a esborrar tota presència d'El Xocas a les seves publicacions. Fa gràcia veure com un anunci on sortien quatre persones, ara només en surten tres. Ho dic, si qualcú li interessa, ho podeu revisar. La companyia insisteix que vol desvincular la seva imatge d'unes declaracions que considera incompatibles amb els seus valors com a empresa. Què en penseu d'aquesta polèmica? Perquè jo diria que les empreses han de saber a qui contracten, perquè m'imagino que no era cap secret que El Xocas no era un xotet de cordeta.
A veure...
Que, com a creadora de contingut, Maria Antònia, m'interessa no. molt la teva opinió.
És veritat que aquest lot, per ventura, no té sa cura, ni va en l'alerta que va altra gent a l'hora de parlar, i parla lliurement a tots els seus vídeos, i molt de pizza ha estat conflictiu la seva opinió. Per tant, jo crec que l'empresa, la cadena d'hamburgueses, va fer un poc una panoràmica de quin contingut crea, quins homes pot donar, quins espectadors el miren com perquè després més funcionin a la nostra empresa, i si tot i així varen pensar que era bo per poder fer aquesta campanya, ara se'ls ha caigut despedestal perquè ha demostrat un cop més que aquesta contestació no era la més idònia. Tothom ho diu, són personatges públics, han d'anar alerta. Si ho fan és perquè volen. Per ventura, és veure que aquell comentari de l'usuari no era el més idoni del món, i ell va actuar en calent i va contestar això, però aquest comentari ha tingut conseqüències perquè a ningú li importa el que cobra, i per ventura aquest usuari, per molt que va fer un comentari un poc despectiu, ve d'una família molt pobra, i aquest dient que en 20 anys ha guanyat el mateix. I el millor, per ventura, li ha sabut greu a l'usuari, per tant, campanya, com que ha vist que els espectadors se poden veure afectats, i això els hi pot repercutir a ells també. En cadena...
Jo crec que va més enllà d'un usuari en concret. Jo crec que aquest tipus de declaracions...
Ell ha estat a un nínxol.
A un context de crisi, d'habitatge, de treballadors pobres, que hi ha molta de gent que té feina però a la nòmina no li arriba, però poden mantenir un mínims estàndards d'estat del benestar, que surti aquest personatge a dir... També hi havia altres insults.
Sobrava molt.
Hi havia altres insults contra sa mare d'aquest jove, que també hauríem de perdre el costum de ficar-nos en ses mares de sa gent. Ho dic perquè si tu ets un cap de fava, supos que has lluitat molt per ser-ho i que has estat tu que t'has format com a cap de fava. Ta mare i ton pare han volgut col·laborar, però fins un cert moment, a partir de que ja és major d'edat i has sortit desniu, el que facin en la teva vida tampoc és una responsabilitat directa dels teus pares, i haurien de deixar aquest tipus d'insults una mica de banda. Sí. I també hi ha comentaris com jo he guanyat amb un anunci a una cadena d'hamburgueseries més de la que hauran guanyat els teus pares, pobre... Jo entenc que hagi generat aquesta polèmica, com també van generar polèmiques les declaracions contra Esther Espósito, una actriu que va dir: haurien de començar a dir que els curts són curts. Ho dic perquè també m'ha arribat un punt en què sembla que la llibertat d'expressió ho és tot, però crec que l'entenem malament, la llibertat d'expressió. Sembla que la llibertat d'expressió és que tothom pugui dir el que li rota. Però jo amb aquella pel·lícula d'en Harrison Ford i na Melanie Griffith, que deia aquesta confiança, és un camí d'anada i tornada. Per tant, tu pot dir, i la llibertat d'expressió és una mica igual, tu pot dir el que vulguis, però un pic has dit el que vols, la persona que tens davant té dret de rèplica i també te pot dir el nom d'esporc, si li fa ganes. Per tant, ara no entén tantes queixes i que seguien demani un boicot en aquesta cadena d'hamburgueses perquè han cancel·lat el xoques.
I de, mira, jo crec que han fet bé de rectificar, perquè en el final, per molt que tu contractis una persona, tu des... supos que sabien a qui havien
contractaven,
però és vera que darrerament s'ha ficat a diversos jardins innecessaris i per ventura això en el final acaba repercutint de manera negativa a la pròpia cadena. Vull dir que tu te contracten, bé, sabem de bon vents, qui ets i tal, però per ventura fas quatre comentaris d'aquests i enfonses no només l'imatge de la cadena, sinó un poc també la teva pròpia imatge. De la llibertat d'expressió. En el final, la teva llibertat d'expressió acaba quan tu vols trepitjar els drets dels altres. No? Una mica és aquesta la premissa. Sí. Quan hi ha delictes contra son o discursos d'odi, que jo crec que és una mica el que fa ella, aquest discurs d'odi cap a tothom i cap a tot don, sobretot cap a tot don, que ho pot dir, que ho pot fer? Sí, però per ventura també se l'ha de cancel·lar d'alguna manera. I crec que la cadena d'hamburgueses ha fet molt bé de cancel·lar-lo. Vull dir que també se'n doni compte de que...
Que els comentaris tenen repercussió cap a altres persones,
sí,
clar.
Però després també, com que tot està tan polaritzat, ara hi ha gent que anirà a menjar hamburgueses perquè han cancel·lat el xocas i gent que demana un boicot a una casa d'hamburgueses perquè han cancel·lat el xocas. També
sí,
t'ho dic,
tot,
qui és el xocas?
Qui és?
Que és un home que està tot el dia tancat dins... És que justament des d'ahir he començat he començat a interessar-me per qui és aquest home i és una persona que cada dinar ja de sopar davant la pantalla perquè està fent contingut 24/7.
Sí, sí.
Quin tipus de vida és aquesta? És a dir, tindrà...
I que pot tenir molt de dolent i molt de
seguidors... Però és aquella frase de... Era tan pobre, que només tenia dobbers. I és el cas...
No tenia ni amics,
no, és
ni tenia...
Que salot, és que jo, tota la transmissió que ha fet del Mundial, se va comprar, segons explicava ell mateix, una casa de 2 milions d'euros amb una pantalla per poder veure la tele des de la piscina i ningú ha anat a veure el Mundial amb aquest jove. Per tant, jo crec que és que, en el fons, jo més que cancel·lar-lo, el que li enviaria seria un grup de suport, jo ho dic de veres, perquè, pobre fill, tindrà molt de duros i tindrà molta de gent que el veu des de casa seva. Però crec que és una metàfora meravellosa del segle XXI. Estan més connectats que mai, però també estan més tots sols que mai.
Exacte.
Perquè qui estava de veure aquest jove en un moment determinat per dir-li xoques, no vas per bon camí.
És que si hagués tingut amics, per ventura, haguessin dit, per ventura no vas per bon camí. Aquest és el problema.
I que ser provocador està molt bé, però s'ha de saber provocar.
Com no?
Jo penso que allò que més provoca és intel·ligència.
Com a mi que ja... No diré boomers, perquè no tots la nostra generació
no... Ja, anem, tu i jo ja no som boomers.
No.
Tu i jo ja som, no ho sé.
Però que crec que en el final el tema de la creació de continguts també l'han duit una mica en fora, sí. I tothom pot ser creador de contingut i tothom pot fer... No ho sé. Com a societat també mos hauríem de revisar i revisar qui miram, i qui seguim i qui és aquesta gent que se fa tan famosa i tan rica fent que quin contingut fa. Però bé, aquesta és una qüestió que tornarem a plantejar a partir de les 11. Seguirem fent debat entorn en aquesta qüestió i entorn a d'altres que també són de màxima actualitat avui. Parlarem del Mundial, però ja sabeu que començam ara aquest programa. Ho farem tot d'una amb la tertúlia d'actualitat. És un programa que feim ara i fins les 12 en companyia, en sa vostra, que vos demanant que quedeu en nosaltres, però també gràcies i en companyia també dels nostres companys aquí darrere, sa peixera, que mos acompanyen i mos ajuden a que tot això siga possible avui. En Romina Agüest, el control tècnic, en Cata Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló a la realització i en Yolanda Ruiz i Vitori Cerdà a la producció. Començam.
al dia amb Joana Marató.
Les 9 i 20 minuts, temps de tertúlia, temps per repassar avui, en aquest divendres 17 de juliol, l'actualitat. Avui ens ajudaran a fer-ho, a analitzar alguns dels temes més destacats. Edu Colom, aquí ja poden saludar. Edu, bon dia, com estàs?
Muy buenos días, de viernes.
Ja. De viernes, eh? La fi arribes divendres. També saludam en Elena Pipó, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días.
I avui també saludam i donant la benvinguda a un nou tertulià que s'incorpora a les nostres tertúlies. Xavi Bonet, bon dia, com estàs?
Què tal? Molt bon dia.
Encantats de que siguis aquí amb nosaltres.
Sí, de ràdio, algo on sabem.
Algo on sabem, eh? Algo on sabem, sí, clar, sí, que sí. Sí. Doncs s'incorporen nosaltres en Xavi Bona, que també serà tertulià, i aquí també podrem escoltar aquí a IB3 Ràdio, ara, en aquesta nova casa per a ell. Govern Balear tancarà la carretera MA10 de la Serra de Tramuntana el proper 12 d'agost, ja vos hem anunciat abans a les 9 al sumari, dia de l'eclipsi solar, entre les 3 del capvespre i les 9 del vespre. Tot i que el tall es podrà avançar si es detecta una gran afluència de vehicles o de persones per a poder veure l'eclipsi. L'objectiu és això, evitar col·lapsar i reduir el risc també d'incendi forestal en una jornada de màxima pressió turística. A més de la serra, es restringiran més de 20 punts de Mallorca, com per exemple el Mirador d'Escolomer, Formentor, el Cap Blanc, el Santuari de Cura, el Puig de Sant Salvador i els accessos en Estrenc. Durant les restriccions, només podran circular per aquestes zones residents, persones amb allotjament acreditat, serveis essencials i també transport públic. No sé si vosaltres ja esteu pendents, per a vosaltres ha començat aquest compte enrere per aquest eclipsi, si teniu ganes de veure-ho. No sé si ja heu triat el lloc on el veureu, però en qualsevol cas vos volia demanar que en penseu d'aquestes restriccions, no? Al final el govern ha hagut de fer aquest pla, s'ha hagut d'avançar precisament per prevenir i per evitar qualsevol tipus de risc. Vinga, començant per tu, Xavi, veurament que t'assembla sobretot això, no? Que d'alguna manera s'hagi d'evitar que hi hagi qualque perjudici cap a la serra, sobretot, no? Que recordem el patrimoni.
Sí, jo, la pregunta que feies, formulaves en el principi, jo crec que m'ho contareu, perquè no seré aquí, seré de viatge, per lo tant, bueno, tindré les imatges i vosaltres sereu els testimonis que m'atrelladareu el que ha passat. Bueno, estem davant d'un fenomen que, evidentment, no ha passat mai, no ha passat mai, per lo tant, és tot imprevisible. L'únic que sí sabem són l'expectativa que ha creat això
moltíssima
des de fa molt de temps a nivell turístic, perquè les reserves hoteleres fa molt de temps que estan ja saturades, col·lapsades, l'ocupació és màxima, per tant no sabem com serà la reacció de la gent. Evidentment, nosaltres hem d'apel·lar en el seny, en el sentit comú, a la responsabilitat, que, bueno, que l'endemà continuarà el món, no? A partir d'aquí, jo crec que les mesures que ha pres el govern, que ha decidit, són les assenyades, són les correctes. Després, tot depèn de lo que la gent faci. És com quan cau una nevada, que la gent
comença a córrer cap a la neu. Si se va tothom a la serra,
la serra se col·lapsa i ja han de prendre mesures més restrictives, més sancionadores, no?
Elena, penses que la gent s'anirà a la serra, tothom per veure l'eclipsi? Penses que la mesura serà suficient per garantir la seguretat i protegir també els espais naturals més sensibles, no només la serra, sinó també, per exemple, a l'Estrenc, que dèiem que també serà un d'aquests punts?
Hombre, yo creo que las medidas que se han tomado son bastante estrictas, ¿eh? Y con cortes de carretera. Y eso habrá que apelar al sentido común de la gente, de que no vayan, porque lo que más temen los cuerpos de seguridad es las aglomeraciones. Y eso, pues, es lo más, y para eso se precisa una buena coordinación entre los cuerpos, tanto estatales como de la comunidad, para que eso se minimice y que no haya accidentes. Incidentes seguro que va a abrir, eso yo creo que será inevitable, pero que no se convierta en un accidente. Y las aglomeraciones, yo que estoy en el tema náutico, también se han lanzado advertencias.
També molta de gent que ho fa contra el veure des de la mà, no?
Claro, cuando hablabas de saturación en hoteles, también hay saturación. Se han montado muchos paquetes turísticos con salidas al mar, excursiones para ver este fenómeno desde el mar. Y se han hecho, la Marina Mercante ha lanzado unas recomendaciones pues para que evitar las aglomeraciones, ha pedido la colaboración de los clubs, de las marinas, para evitar todo esto. Pero bueno, será una sorpresa.
Edu, s'han avançat, supos que perquè preveuen això, no només de residents, que ho voldran veure, sinó també aquest paquet turístic de gent que ha tret per venir a les Balears a contemplar aquest fenomen que fa tant de temps que no se pot veure.
Bueno, sí, el gobierno balear habla de contención en el turismo, pues esto es contención no solo conceptual, sino física, ¿no? Hay que contener la Serra de Tramuntana para que la masa, las hordas de personas que están y que viven en Mallorca y que vienen a Mallorca no la dañen, ¿no? Bueno, a mí me parece que las medidas son sensatas, pero bueno, no dejan de ser, en el fondo, pues creo que un gran fracaso social. Es decir, tenemos el patrimonio mundial de la Serra Tramuntana y hay que contenerlo y hay que protegerlo. ¿Por qué? Para que no haya incidentes ante una avalancha de personas. Recientemente el CES presentó su memoria y dio los datos de la presión que sufre la isla de Mallorca en el pico de la temporada. Y si no estoy recuerdo mal las cifras, hablaba de 2 millones de personas en un mismo momento, como el pico máximo de presión que soporta Mallorca. Obviamente esto no es achacable solo al turismo, no hay que demonizar solo al turismo, también al aumento de la población, pero todo junto lo que hace es que es una isla desbordada que tiene que poner límites incluso físicos, y no es la primera vez. Los ciudadanos de Mallorca estamos acostumbrados a que se nos corte las carreteras en la Serra de Tramuntana cuando hay una competición deportiva, por ejemplo, fuera de temporada alta y en otras ocasiones. Bueno, pues estas son las renuncias a las que nos lleva esta presión demográfica o esta presión humana sobre el territorio. Insisto y subrayo, me parecen unas medidas sensatas, es un acontecimiento extraordinario y lógicamente para preservar la serra, para evitar incendios, me parece que son medidas que debido a esa presión que sufre la isla creo que es necesario adoptar. Pero como digo, y como liberal que me considero, pues creo que al final, fin de cuentas, es un fracaso colectivo que no podamos acudir. Yo creo que hay muchos mallorquines que albergaban la esperanza ese día de poder ir donde quieran, a algún lugar donde se pueda ver en la Serra de Tramuntana. No van a poder hacerlo, tendrán que circunscribirse a los sitios oficiales que ha delimitado el gobierno, como digo, con sensatez. Pero hay que poner las luces largas, sí. Y hay que mirar hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia un modelo donde la Serra de Tramuntana y otros espacios protegidos tendrán que ser acotados y contenidos físicamente, o queremos que eso no ocurra, ¿no? Esa es la gran pregunta que queda en el aire.
Sí, lo que dèiem abans, vull dir, és tot imprevisible perquè no ha passat mai, per lo tant, l'expectativa és, l'expectació, però no sabem la reacció com acabarà. Jo el que sí diria, o apel·laria, que no mos hem de tornar locos. No mos hem de tornar locos. Vull dir, no hem de fugir tots cap a la serra, intentar... Anem a veure, com molt d'espectacles, jo crec que per la tele se veurà molt bé.
I Vedres no? En farà un seguiment espectacular. Tant, jo, si no podeu anar a segon quin lloc, vos recoman que el dia és de matí, ara anam, després de 5 dies, tots farem una mica de seguiment de tot
perquè
plegat.
Perquè n'Helena ho deia, no hi ha restriccions a la mà, però sí que hi haurà controls. Vull dir, pensem la quantitat d'embarcacions que hi ha a Mallorca, a tots els clubs nàutics, si totes aquestes embarcacions se van a la mà... I fondegen per veure...
Per tant, no descomptem que el govern també hi de aquests dies de fer qualque cosa per limitar, no?, l'accés...
Tu ara compta la quantitat d'embarcacions, petit, grossos, més grossos, que hi ha a tots els clubs nàutics de Mallorca. Si tota aquesta gent se fa la mà, bueno, hauran de posar semàfors. Hauran de posar semàfors, perquè no serà possible.
Ya ha habido recomendaciones en ese sentido, pero no... Que Elena me corrija, que es especialista en la materia, pero no se puede restringir la circulación náutica.
De todas maneras, aunque se lancen todos, los clubs y las marinas están, sobre todo los de la Bahía de Palma, bastante acostumbrados a... Por ejemplo, tenemos la regata de la Copa del Rey con 100 barcos que salen a la vez. O sea, gestionar volúmenes importantes de embarcaciones... los clubs, por lo menos de la bahía, están bastante acostumbrados, el Sofía, con 1000 barcos, o sea, pero aún así habrá que cuidar la Posidonia, que no vayan a... Eso no sé cómo lo van a controlar.
¿Y los drones? ¿Y los drones?
En la Bahía de Palma estaba prohibido, ¿no?
De todos modos, yo quiero lanzar una discrepancia romántica casi con Xavi, que, hombre, verlo por la tele, teniendo un fenómeno natural de esas dimensiones, hombre, no vamos a ver toda la vida por la tele. El que pueda que lo vea, el que no pueda que lo vea por la tele, pero yo creo que, en fin, vivimos en una sociedad ya suficientemente adicta a las pantallas y tecnologizada, si existe esa expresión, como para además tener que ver un eclipse solar por la televisión, por supuesto, por IB3, ¿eh? No voy a decir otra cosa. Creo que es un fenómeno de la naturaleza que todo el mundo tiene derecho y debería poder ver. Si el debate aquí es hasta qué punto somos suficientemente civilizados como para cohabitar el territorio en el que residimos.
Claro, hay que recordar somos que, un millón y pico de
que tenemos ya restricciones, por ejemplo, para visitar el faro de Formentor, que es otro espectáculo de la naturaleza, ¿no? Y no se puede ir en verano. Bueno, ¿cuántas restricciones más vamos a tener?
Esta es puntual y extraordinaria. Vehículos,
la de los
también.
Vehículos, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que ese es el asunto sobre el que hay que reflexionar. ¿Se hubieran tomado estas medidas hace 30 años? Pues probablemente no. O sea, claro. Hace 30 años no había tanta circulación de vehículos, no había tanta capacidad para... tanta información para acceder a los sitios.
He de fer una pausa per la publicitat, però m'agradaria en Xavi de que ell ha de... que no el podrà veure, no serà aquí, no podrà veure-lo des de Mallorca, serà de viatge. Vosaltres teniu pensat anar a veure-lo? El seguireu per IB3? O com ho fareu? Com penseu veure i seguir l'eclipsi?
Jo estaré trabajando porque justamente esa semana está la regata Illes Balears. O sea que estaremos allí.
Estarán enfeinada.
Sí.
Pero entonces lo podréis ver desde el mar, ¿no?
Exacto, seguramente.
Yo seguramente tendré que trabajar porque al final Baleares es uno de los lugares de España donde se puede ver y donde se puede ver desde el mar, y yo me imagino que ese día pues algo tendré que trabajar.
Os habéis mojado poco, ¿eh?
Intentaré poco mirar
porque,
al cielo.
Porque bueno, trabajar. Habrá mucha gente trabajando, pero sí, habrá una pausa, ¿eh?
En aquell moment, segurament breve, tothom no? s'aturarà el món per poder-lo veure. En qualsevol cas, estarà molt pendent d'aquestes restriccions, de les que puguin anar dient noves des del govern balear, però ja veurem, ahir mateix se va presentar aquest pla precisament per aquesta contenció, per intentar evitar qualsevol tipus de risc, sobretot espais com la Serra de Tramuntana, Estrenc i altres punts, no només de Mallorca, sinó de les Balears. Fem una pausa a la ràdio, escoltam el bisturí de Javier Alarcón, ja sabeu també a la televisió uns anuncis i tot d'una tornam amb més tertúlia aquí al dia.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que la Guardia Civil detiene a dos activistas antiturísticas por vandalizar inmobiliarias. Dos chicas a medias entre la delincuencia infantil y el atentado juvenil, que en vez de causar daños igualmente censurables contra las instituciones democráticas que lo gestionan, lo hacen contra el currito, contra usted mismo, contra los negocios de los que viven y subsisten de la ubre del turismo, que son precisamente los mismos que pagan los impuestos de los que viven estas adolescentes vándalas. Un pretendido ataque al turismo que tiene delito porque incumple el manual de conductas violentas contra intereses turísticos de sus jefes. Esos que los turisfóbicos chiquets de Mainz y Arran habían escrito, jaleándolo después a algún que otro político, venido de más a menos. Mientras queda acreditado por puritita evidencia firme que ninguna de las dos damiselas detenida ayer por hacer el idiota contra 5 inmobiliarias saben leer lo suficiente como para seguir las instrucciones de taparse la cara, vigilar a la policía o poder huir después de perpetrar sus presuntos delitos, tal como les instaban sus gurús, el titular les acusa de vandalismo y de organización criminal. Una oportunidad que no perdía el líder de Mesper Mallorca, el señor Apesteguía, erguido frente a ese lugar de paso judicial que es la Cuesta Urdangarín, esperando a las mises. No se sabe si en calidad de apoyadura, de turista, o si se había ido a dar oportunas explicaciones sobre, de momento, los 500.000 pavos que están en entredicho, desde que huyera a toda prisa después de hacer turismo en la alcaldía de Deià. ¿Quién sabe? Y el lunes, siempre en femenino, más. Woman del Callao.
Callao y baila calizo en la arena tomando sol. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise.
9:35, ja hi tornem a ser, seguim en directe a través d'Ivetres Ràdio, d'Ivetres Televisió. Això és El Dia i fent tertúlia avui amb Xavi Bonet, Elena Pipó i també Edu Colom. Parlam un dia més, perquè aquesta setmana ja n'hem parlat un parell de vegades, de la controvèrsia per les detencions a Santa Maria de les dues activistes. La Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes per les pintades a cinc immobiliàries de pertinència a grup criminal d'anys i delicte contra el patrimoni històric. Tot i això, el jutge les va deixar en llibertat dimecres. Els investigadors relacionen la manera d'actuar amb el manual d'acció directa no violenta de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, encara que els fets són anteriors a la publicació del document. Les detencions han provocat reaccions polítiques. D'una banda, Més per Mallorca acusa el govern espanyol de perseguir una ideologia i demanar explicacions al ministre de l'Interior, mentre que el govern balear defensa el dret de protesta sempre que siga pacífica. La plataforma considera que l'operació va ser desproporcionada i manté la convocatòria de manifestació pel dia 26. Ahir ja vàrem parlar d'aquesta mateixa tertúlia d'aquest tema i vos demana a vosaltres, no?, també com valoreu aquestes detencions. Penseu que són detencions desproporcionades? El batlle de Santa Maria, per exemple, Nicolau Canyelles, ha considerat que sí, que són desproporcionades aquestes detencions. Per vosaltres, com ho valoreu? No sé si penseu que una mica m'agrada o sí que s'ha fet així com toca, Edu, per exemple, tu.
Bueno, yo creo que lo primero que es desproporcionado es llamar a la acción violenta para defender una causa que considero que es legítima y que es comprensible, que haya gente que se oponga a este modelo turístico es absolutamente respetable, pero creo que sí que es desproporcionada las formas en las que se difundió aquel famoso manual que por otra parte creo que no merece publicidad. Me parece que no es representativo para nada del sentir social mayoritario. Es decir, hay muchos ciudadanos de las islas que se oponen al modelo turístico, a los efectos que trae el modelo turístico y otra serie de cuestiones, pero que no comparten para nada este tipo de acciones absolutamente, desde mi punto de vista, erróneas, equivocadas y que quiebran la convivencia. Es decir, no puedes dedicarte a animar a la gente a vandalizar negocios simplemente porque, bueno, por una cuestión ideológica, ¿no? Me parece peligrosísimo y, por tanto, eso es la primera desproporción que yo veo en este asunto. Dicho esto, sí que es verdad que me pregunto si para un delito de daños, que es lo que yo creo que finalmente quedará todo, o mejor dicho, se dilucidará todo, porque esto se tiene que juzgar en un juzgado. Aquí no podemos venir a condenar a nadie. Si para un delito de daños es necesaria una detención de este estilo, yo considero que en ese sentido pues se podría haber resuelto de otra forma y creo que hay un aroma ejemplarizante en esto. Y me pregunto también si eso se ocurre así cuando se atacan otros intereses, como por ejemplo, pues no sé, había hace unos años hubo una oleada de incendios en contenedores en la ciudad y no recuerdo que hubiera operaciones de este, al menos con esta publicidad, ¿no? En fin, esa es la pregunta que me hago, pero quiero remarcar que lo primero que me parece absolutamente condenable, me parece infame, es que se difundan manuales para atacar comercios y señalar incluso marcas concretas, como señalaba ese manual. Me parece que esto además daña mucho a una causa que, como digo, es respetable y es legítima.
S'ha qüestionat molt la manera, no? Per exemple, que hagin emmanillat les dues al·lotes, que s'hagin publicat fotografies de la seva cara, no sé, supos que en aquest sentit és per això que algunes persones, es val la de Santa Maria, per exemple, que considera una mica desproporcionat aquesta qüestió, evidentment sense defensar ni donar suport en aquestes pintades vandàliques.
Jo no sé, coses que s'han dit, jo no sé si és fer màrtirs, no?, que tothom sap les conseqüències que té crear màrtirs, no?, per les accions posteriors, no? Després també hi ha un concepte que m'apareix un poc gruixat que s'hauria de limitar o aclarir, no?, allò de pertenença a organització criminal, no? Vull dir, a mi m'apareix una frase un poc gruixada, no? Ara, dit tot això, a mi el que m'agradaria és que algú ens expliqui, o algú ens expliqués, o definir què és Més Vida. Perquè, clar, l'eslògan de tota aquesta manifestació, totes aquestes accions, és Menys Turisme, Més Vida. Què és Més Vida? Vull dir, algú me pot dir que és lluitar o perseguir més vida, que és poder caminar sense problemes i gaudir sense problemes. Vull dir, hem de tenir en compte que aquí l'activitat turística que manté l'indústria, l'empresariat d'aquestes illes, és el turisme. Vull dir, no n'hi ha d'altre, no n'hi ha d'altre.
A veure, sense ser representant i portaveu de la plataforma, sí que aquest més vida fa referència a accés a l'habitatge, etcètera, etcètera. Vull dir que és un pack de coses per les quals se suposa que els mallorquins, especialment, estan cansats, no?, de no poder accedir, per exemple, a un habitatge.
Sí, però tot això no s'ha resolt ni en pintades ni en totes aquestes accions que pretén aquesta plataforma. D'aquesta manera no s'arriba a la solució, una solució que, per cert, la veig complexa, perquè, vull dir, la problemàtica no arranca avui ni ahir, arranca de fa molt de temps i amb governs anteriors. Vull dir, he vist les manifestacions de Més, però Més va formar part de molt de governs de Pacte de Progrés durant molt d'anys i accions no se'n van endur a terme cap. Per tant, és un tema complex, molt complex. No s'arregla d'aquesta manera, ni en pintades, ni en actes vandàlics, ni de violència. Jo, evidentment, crec que, ho diu el govern, crec, no? Vull dir, totes les manifestacions en contra, les opinions són molt respectables, però s'han de encaminar o conduir a canals que no tenen que veure en la violència, i sobretot aquestes pintades, per exemple, vull dir, tu tens un immobiliari i t'apareix una pintada, vull dir, en fi, jo crec que no és la forma de la protesta.
Yo coincido con Edu, que creo que en la manera como se ha procedido en las detenciones quizás hay un modo de dar ejemplo, pero también creo que he leído que lo comparaban con los casos de corrupción y me parece fuera de lugar eso. Y luego sobre este punto concreto, yo, o sea, a mí como madre no me gustaría ver a mis hijos en esta situación. Y yo... Si hubiera ocurrido esto, pues les intentaría desistir que dejaran de hacer esto. Les pondría en manos de una buena defensa, porque lo que sí que he visto es que aquí hay mucha gente que tira la piedra y esconde la mano, tanto en el ámbito político, como en el ámbito mediático, como en el ámbito de las redes sociales. Y quiero recordar que, bueno, ya veremos a ver cómo acaba todo esto. A lo mejor quedan indemnes. Pero si hay una pequeña condena, por pequeña que sea, o sea, estas chicas van a tener antecedentes penales. Y esto, en un futuro, les puede lastrar a lo mejor para acceder a un puesto público. O sea, que aquí no sé, o sea, a mí toda esta gente que les alienta, les apoyan, pues sinceramente que dejen los bolígrafos y que vayan ellos a tirar y que se expongan y que asuman las responsabilidades que conllevan estas acciones.
A la tertúlia demanàvem als tertulians d'ahir si penseu, vosaltres en aquest cas, que pot afectar a la manifestació de dia 26, no? Que hi hagi gent que per ventura tenia clar que hi aniria i ara per això vol fer marxa enrere i no anar-hi, no donar suport, o tot el contrari, o gent que sí, que s'hi sumarà i donarà suport, no només a la manifestació, sinó també en aquestes altres.
Jo crec que sumarà, jo crec que sumarà, perquè totes aquestes coses, el que he dit abans, vull dir, és crear màrtirs, vull dir, hi ha una cosa que tampoc he comentat abans, vull dir, el fet d'emmanillar aquestes dones, a mi m'apareix un procediment exagerat. Però també recordem, los viejos del lugar ho recordam, que quan se va detenir en Miguel Romero i en Rafa Durán, se varen emmanillar, i varen sortir del furgó, i va haver una foto que se va publicar. I en aquell moment no, ningú dels que ara protesten va protestar. I recordem que en el cas d'en Rafa Durán i en Miguel Romero no van arribar ni a judici. I varen sortir, varen estar en escalabós, crec que són 48 hores, i no va passar res. Vull dir, les mesures o les crítiques s'han d'establir per tots, per igual.
Pues yo considero, yo tengo dudas de que esto refuerce la manifestación, todo lo contrario. Yo creo que, si bien es cierto que creará adhesión entre un grupo muy ideologizado, que ese es el problema de todos estos dos debates sociales, que se pervierten por la ideología. O sea, nadie se le escapa que detrás de esto también hay una ideología, ¿no? Además, no la esconden los propios organizadores de todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí que va a disuadir a mucha gente que fue a la primera manifestación que hubo, que yo estuve cubriéndola para el periódico y había familias, había gente muy heterogénea y había mucha gente. Y creo que va a disuadir a mucha de esa gente que se considera centrada, que se considera sensata, de ir. Es decir, al final, uno no puede comulgar con estos métodos. Una persona que cree que las cosas se pueden cambiar mediante el debate público sosegado, mediante la política, obviamente, no puede comulgar con esto. Por cierto, también hay que describir los hechos como los hemos visto. Y lo que hemos visto es una filmación donde hay no solo grafitis, sino también se martillea una puerta. Por tanto, no es solo una pintada. O sea, no construyamos una realidad cuando la tenemos delante de los ojos. Eso, sí, sí. Eso hubo. Es decir, no es solo un graffiti. Tampoco es estampar un coche, no es un alunizaje, pero sí que hay alguien que martilla la puerta y según la información que han difundido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se boicotearon cerraduras. Es decir, es algo más. De todos modos, insisto, considero que esto hace mucho daño a un debate que es absolutamente legítimo y que está en la calle. Es decir, el debate sobre los límites del modelo turístico y los efectos del modelo turístico están en la calle y asumidos ya por todos los partidos de Baleares. ¿Por qué no se ponen a hablar sobre ello y adoptar soluciones?
Pero Edu, el que ha tomado la iniciativa en ese aspecto de contención es el govern de les Illes Balears actual. ¿Eh? Actual. Ese es el que ha marcado los límites, se ha creado las mesas, las restricciones en vehículos. Eso ha pasado ahora, en esta legislatura, hay que recordarlo.
Sí,
¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. La restricción de vehículos ocurrió en Formentera, es la única isla donde se había llevado a cabo y ahora se está implementando en Ibiza. En Mallorca todavía no. Hemos tenido una legislatura que va a concluir el año que viene y todavía no se habrá puesto en práctica, probablemente se apruebe este otoño-invierno esa legislación.
Y después también, en todo ese debate, también hay una hipocresía colectiva bastante generalizada, ¿eh? Porque ya no es el turismo que viene a los hoteles, es el turismo que viene al alquiler turístico vacacional. Aquí hay muchísima gente, muchísima gente, residentes, que utilizan sus segundas viviendas o sus primeras viviendas para hacer caja, para hacer caja y de esta manera les paga la hipoteca. O sea, que en eso
sí, o
también
que venden sus propiedades a un extranjero a la mejor oferta y luego se señala a inmobiliarias extranjeras. Eso, como tú dices, es una hipocresía, ¿no?
No, o la hipocresía del aeropuerto, decir que ellos no tienen el poder de la gestión turística, pero dan vía libre, los venden y convierten el aeropuerto en un centro comercial. Pero ellos se lavan las manos, ¿no? Nosotros no somos responsables. Bueno,
el aeropuerto, yo lo digo, el aeropuerto es un centro comercial en el que también aterrizan aviones y despegan aviones, pero es un centro comercial, ¿eh? Totalmente. O sea, para hacer dinero, caja, pero a grandes dimensiones.
Idò, aquesta és la qüestió. Si dia 26 hi haurà gent que quedarà a casa o gent que sortirà precisament per donar suport en aquestes atlotes. Volíem parlar d'aquesta qüestió, però abans de fer una aturada per la publicitat vols informar-me que van de saber que el jove ferit ahir, dijous, després que un altre home li provocàs un tall amb una botella trencada en escaló dels Moros, Sant Antoni, Eivissa, ha mort, segons ha informat i confirmat des de l'àrea de salut Pitius. L'home va ingressar ahir dijous en estat crític a l'UCI de l'Hospital de Can Misses. La policia local de Sant Antoni va rebre l'avís d'un ferit amb arma blanca durant una brega entre dos individus, segons va explicar també l'Ajuntament de Sant Antoni en un comunicat. Els socorristes i una ciutadana varen practicar una primera assistència en aquesta víctima i en arribar a la patrulla policial els agents varen seguir amb les maniobres de reanimació fins a l'assistència sanitària. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació del cas, però com dèiem i com acabant de saber, ha mort aquest jove ferit a Sant Antoni per aquesta botella trencada. Ara sí, fem una petita aturada, una pausa publicitària i tot d'una tornem a més coses.
TV3 Ràdio és investigació. TV3 Ràdio.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vades del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Són les 9:52 minuts, recta final d'aquesta primera hora de programa, d'aquesta tertúlia d'actualitat. Hem parlat de la manifestació de dia 26, hem parlat de l'eclipsi i també hem de parlar del Mundial, perquè no sé si sou seguidors o no del futbol, però sí que és vera que a la fi, al cap i a la fi, diumenge totes les mirades estaran posades en el partit que disputarà la selecció espanyola contra la selecció de l'Argentina en una final del Mundial, 16 anys després, no?, de que Espanya guanyés aquella final a Sud-àfrica. El partit es jugarà a les 9 del vespre a l'estadi MetLife de Nova York i el president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat la seva assistència. Ho ha anunciat ahir, ho va anunciar ahir la Casa Blanca. El que no sabem, o sí, és qui, a qui donarà suport i amb qui anirà el mandatari. Per cert que podreu seguir a través d'IB3 Ràdio aquesta gran final. Els companys d'esports preparen un gran programa especial amb una prèvia que començarà a les 8:30, un programa presentat pel director d'IB3 Ràdio, Dani Barjacoba, i també Juan Gabousà. També han de dir que el partit el narrarà el nostre company Gavi Fortesa, i Marta Sampas serà a Son Fustera per apropar i fer viure en els oients l'ambient i l'emoció dels seguidors. No sé si vosaltres sou seguidors o no de futbol, si veureu aquest partit, no sé si penseu fins i tot si pot guanyar o si té possibilitats d'Espanya. Vosaltres el veureu o no en el partit?
Hombre, yo creo que lo va a ver toda España este partido.
Nosotros en nuestra casa... No he visto cap partido. Fins ara ja no n'he vist cap. No sé si diumenge ho veuré o no.
Hombre,
però...
la final sí. Yo, en mi casa tampoco somos muy futboleros, pero yo creo que es un acontecimiento que trasciende el deporte y que, evidentemente, creo que todo el mundo lo verá.
Sí, jo veure partits sencers, crec que va veure d'Espanya contra
França,
d'Argentina en la Terra, i veuré aquest. És curiós tot en conjunt pensar que Espanya, amb un dels punts que pot treure pit, és amb el futbol, perquè tot el de més està bastant embenteradit o qüestionat, no? I després, no deixa d'interpel·lar el manco a mi, és que el sentiment d'Espanya, d'espanyol, de sa bandera, només se manifesti amb el futbol.
Amb el futbol.
Vull dir, a mi me sorprèn. Me sorprèn perquè, bueno, traiem sa passió per ser espanyol... Escolta, vull dir, jo crec que hauria d'estar present en altres àmbits. I això no vol dir ni patriotisme, ni unitat, no, vull dir, ser espanyol.
Edu, què dius tu?
Pues que yo digo que es una final apasionante, no solo por lo futbolístico, sino porque tiene muchos ingredientes que la convierten, yo creo que en la final, la finalísima, ¿no? Ya la querían disputar anteriormente, así llamada, la finalísima en Qatar, y se suspendió por la guerra de Irán, que no evidentemente con la enjundia que tiene un mundial. Pero yo creo que representan dos formas de jugar a fútbol antagónicas, por tanto considero que la selección española es la que es el mejor equipo del mundial, es la que mejor fútbol practica en bloque, es un equipo de gregarios con un par de grandes estrellas rutilantes, pero en general con jugadores que son enormes, sobre todo centrocampistas, pero que no tienen yo creo que el plantel que tiene otros, pero sí que tienen un equipo, tienen un grupo que va por todas, y enfrente tienen a una selección altamente competitiva, que no tiene tanto fútbol, y que además tiene al mejor jugador de la historia, que es Leo Messi, en sus últimos partidos. Por tanto, yo creo que tiene todos los ingredientes para atraer la atención, incluso de los que no les gusta el fútbol. Y, mira, por supuesto, estoy absolutament convençut de que va de ganar a Espanya.
Després vos deman quin és que creus que serà el resultat, però vos deia, no?, que IB3 Ràdio també mostrarà i viurà en directe aquesta final. A les 8:30 hi haurà programa presentat per Dani Barjacoba i Juan Gabousà. El partit a partir de les 9 narrà Gavi Fortesa. Marta Sant, per vos deia, que seria Son Fustret, on s'espera que hi hagi moltíssima de gent. De fet, l'altre dia hi va haver de més 9.000 persones que varen acudir-hi per de seguir en directe a la semifinal, i ara, en aquest punt, volen saludar precisament a un altre Xavi Bonet, en Javi Bonet, no és que tenim aquí assegut, sinó en el regidor, en el primer tinent de Balda, regidor de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal, precisament perquè mos expliqui una miqueta com han coordinat per diumenge tot aquest tema, per poder veure el partit des de Son Fusterets, si hi haurà, no sé, busos que vagin cap allà, si hem d'anar molt preparats per poder tenir lloc. Bon dia, regidor, com esteu?
Molt bon dia a tots i gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder explicar un poquet aquest dispositiu especial que estem preparant per el diumenge, que coincideix un poquet amb tots els tertulians. Crec que estem davant d'un dia històric, un dia que esperem que sigui per record, on Espanya torni a convertir-se en campiona del món. I jo crec que, igual que ells, crec que transcendeix en el futbol, transcendeix en el món de l'esport i se torna un poquet d'orgull de tots els que són d'aquí, de sentir-nos un poquet més grans de lo que ja som.
Regidor, contau-nos una miqueta quin és aquest dispositiu, en a quina hora convé anar cap allà, hi haurà busos, també no sé si fins i tot dispositiu de seguretat, sí, per evitar o procurar que no hi hagi cap incident.
Sí, el diumenge tornarem a habilitar Son Fusteret com a fanzone per tota l'afició espanyola. Les semifinals varen tenir quasi 10.000 persones que se varen atracar a veure aquest partit, i ara hem ampliat l'aforament per tal de poder albergar fins a 20.000 persones que vulguin veure de forma conjunta aquest partit, aquesta final. En aquest sentit, el que fem és ampliar també d'una gran pantalla gegant a tres grans pantalles gegants. S'augmenta també serveis de barres per poder beure aigua o que faci falta. I també, evidentment, un dispositiu de seguretat en drons i policia nacional i policia local que garantesquin la seguretat i la tranquil·litat de totes les persones, de les famílies, les persones més majors que vulguin acudir a celebrar aquest partit tan important. I és per aquest motiu, precisament, per la seguretat, per la tranquil·litat de tots els aficionats, i amb una Argentina que tenim a davant, amb una població de 20.000 argentins que només resideixen a Palma, i varen poder veure l'altre dia, quan varen classificar-se per aquesta final, que quasi 4.500 argentins varen anar a la Font de les Tortugues. Per tant, és una afició que se mou, que se sent molt, molt a prop al futbol, que són vehementes a l'hora de celebrar-lo.
Sí, sí, de ben segur. Decidit
fer...
Regidor, anava a dir, no, que tenim molt poc temps, ens queden uns segons abans de donar pas en el butlletí. De ben segur seran moltes les persones que voldran seguir en directe aquest partit, tant de l'afició, òbviament, de la selecció espanyola com de l'Argentina. En qualsevol cas, habilitades aquestes 20.000 places o 20.000 llocs per poder-ho veure en directe i viure-ho de la millor manera a Son Fusteret, on l'altre dia varen anar unes 9.000 persones. Moltíssimes gràcies al regidor, al tinent de Balda, precisament perquè mos faci arribar aquesta informació, i esperem això, que hi hagi que molta de gent que hi pugui anar i pugui gaudir d'aquest partit. Gràcies. Ya no tenemos el regidor. Rápidamente.
Por cierto, acaba de confirmar Pedro Sánchez que va a ir al partido.
Y Daniel es partido. No tenía intents, pero después veremos si podemos conocer resultados. Fuimos una petita aturada, actualizando noticias y todo una tornamos.